Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ràdio Vila-real i el Villarreal Club de Futbol te invitan a participar en la primera fira solidària a beneficio de la Casa Ronald McDonald's, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera fira solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal de fer-los companyia fins les dues en molts convidats que de seguida repassem i presentem. Convidats variats, continuarem amb política, tenint en compte aquest anunci d'ahir, aquest acord, ja ho dèiem allà a les dues, no? Estava per fer-se públic ja, aquest preacord entre PSOE i Unides Podem, així que tindrem reaccions a aquest acord amb la gent del Partit Popular avui, també des de Ciutadans, en aquest cas Mercè Ventura, i per part dels populars el líder provincial, Miguel Barrachina. Però en tindrem avui temps i espai per altres assumptes no polítics. Per exemple, parlarem de les festes de la Virgen de l'Amor Hermoso, unes festes que comencen demà i fins proper dilluns a la parròquia dels Sants Evangelistes, així que ens visitarà el parroc, així com també la portaveu de la confraria de la Mare de Déu, Lola Costa, i també la directora de Càritas en aquesta parròquia, Mari Carmen Chesa. Doncs amb ells tres estarem avui al programa, així com també parlarem de la grip. La campanya es va iniciar fa poc més d'una setmana i volem conèixer més detalls al voltant de les dades, de les recomanacions, les precaucions, el perfil poblacional al que va especialment adreçada o que s'haurien de vacunar. Així que tindrem amb nosaltres a la directora d'atenció primària del Departament de Salut de La Plana, a Carola Navarro. Amb ella estarem, però també a la segona part del programa parlarem de tradicions. Com fem cada dimecres, ens acompanyarà la regidora de l'àrea, Noelia San Blas, així com també la regidora de Cultura, Rosario Rollo, per a parlar-nos de la festivitat de Santa Cecília, que arriba aquest cap de setmana. I amb relació a això, una notícia de la Unió Musical, la Lira. Ho escoltarem d'ací una estoneta. Es van repartir en mitja hora, és una de les jornades de repart més ràpid dels últims temps. D'aquestes vora 1.000 entrades o més, 1.000 invitacions per a la representació o la doble representació del Rei Lleó, que arriba aquest divendres nit, dissabte vesprada. N'hi ha novetats al respecte, així que a partir de la una i mitja també intentarem escoltar-ho. I també per últim avui ens anirem cap a Mascarell, o una part, un representant de Mascarell vindrà així als estudis de la 92.2, perquè arriba també aquest cap de setmana la 13a edició de la Fira de Mascarell i ens acompanyarà el regidor encarregat d'aquest poblat emmurallat, Guillermo Latorre. Així que aquests els convidats, també repàs per l'actualitat provincial i local, així que com som tantes les veus, anem a fer aquest repàs per les xarxes socials, Twitter, i també mirarem que ens depara la meteorologia per a la jornada d'avui, una jornada que ha començat amb pluja, com ja s'esperava, però que ara lluís amb força el sol, però mirem que ens depara la resta de jornada. Carrega aquesta pàgina de l'Agència Estatal de Meteorologia. Doncs bé, la previsió ahir era la que està donant-se ara i es manté. No s'esperen ja precipitacions durant la resta de la jornada, Avui els termòmetres més suaus que la jornada d'ahir. En aquest cas ha augmentat tant mínima com màxima, 12 de mínima, 20 de màxima, però demà podem baixar per dalt i per baix. Aquestes temperatures estarem en uns 8 de mínima i uns 17 de màxima. Així que caiguda de 3 o 4 graus en tots dos registres i continua mantenint-se aquesta tendència de baixada de cara al cap de setmana, encara més de les temperatures, tot i que oscil·la prou aquesta xifra. I ara sí, moment de mirar de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs mirem aquests temes que són a hores d'ara tendència a les xarxes socials. Per exemple, continua parlant-se de PSOE Podemos. Aquesta és la etiqueta, un acord o aquest acord que ha omplit les portades dels diaris, dels periòdics a Espanya. Així que, per exemple, es fa un repàs. I especialment la imatge compartida és aquesta en què es fundixen en una abraçada i després va vindre seguida d'un oh, per la gent de la sala, que és prou curiós, no? No ho sé jo fins a quin punt era necessari això, però bé, el pacte i tot allò que ha donat de sí, perquè arribara, perquè no, bueno, tots aquests dubtes que se'n poden derivar, aquestes qüestions que no sabem si tindran resposta o no, però també es parla d'un nom esportiu. David Villa retirarà del futbol per al final de la temporada. Anuncia que deixa el futbol David Villa. Diu que volia retirar-se abans de que el futbol el retirara, i sí que aquesta és la decisió que ha pres i que ha motivat que siga molta la gent que també li mostra el seu suport mitjançant les xarxes socials. Altre dels assumptes, desalojan la Ingo. En aquest cas és una notícia respecte al centre social La Ingobernable. La policia municipal de Madrid ha desallotjat aquest edifici ocupat durant la matinada del dimecres. Partit Popular i Ciutadans celebren la defensa de la propietat privada mentre activistes protesten contra la decisió. Doncs bé, aquesta és una de les informacions, un operatiu amb 130 agents que arriba de matinada a l'edifici per la força, diuen, sense diàleg i sense previ avís. Així igualment se ho han denunciat els ocupants, són les persones que estaven dins d'aquest edifici. Més assumptes, els que topetem a hores d'ara. En aquest cas es parla de Xani Pérez Henares, amb la seva intervenció a la Sexta. Doncs bé, sembla que està donant per a molt les seues cares i les seues intervencions. Així que aquesta és una altra de les notícies també en aquesta jornada respecte a l'acord entre aquestes forces. Continua parlant-se del tsunami democràtic, en aquest cas sota l'etiqueta SALT. És aquesta la situació a la localitat de Girona. La policia manté la posició a Girona i es van creant barricades per a protegir-se de les càrregues de la policia. Doncs bé, aquest tsunami democràtic que continua tallant algunes vies i també cremant, no? Es veuen en imatges flames, també mobiliari urbà que s'ha mogut, contenidors, i també els companys de premsa intentant enregistrar totes aquestes imatges i tota aquesta situació. Doncs bé, aquests els principals temes, com són molts els assumptes i veus que tenim avui a la 92.2. Anem a fer ja la primera de les pauses de seguida aquest apunt polític.
Servilimp Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilimp, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Recorre la història de Caixa Rural Villarreal des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióCaixaRural.org. Caixa Rural Villarreal, 100 anys amb tu.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo Jeep en Villarreal.
Doce 14, moment de començar el repàs per aquesta actualitat política després d'aquest anunci d'ahir. Susana Pérez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposem que moltíssimes les reaccions damunt la taula.
Bueno, pues sí, però resulta que les reaccions, pues t'esperes el que t'esperes de cada un de la part que venen, no? Uh-huh. Jo tenia més curiositat per contar-vos com va ser l'acuerdo. Diuen que esta vegada no va ser per telegrama, és dir, Iglesias el diumenge li envia un missatge a Sánchez i el dilluns li contesta a Sánchez, però per WhatsApp, eh? O sigui, uh-huh. Més econòmic que Iglesias, és dir, WhatsApp, intercanvi gratuït. Diu que durant el matí intercanvien mensatges durant un parell d'hores i acte seguit se reuneixen els jefes de gabinet de cada formació. En la formació del PSOE, Iván Redondo i Adriana Lastra, i per part de Unides Podem, Pablo Gentili, que és el responsable de la formació d'Iglesias. Diuen que estos se reuneixen antes i el que fan és allanar un poc el camí, que diuen que no hi hagin línies roges, que no hi hagin vetos, bona predisposició, però ells fan una bona feina i al mateix temps pues, cada líder per al seu costat, sobretot Pablo Iglesias, perquè dins de la formació de Podem hi han diversos líders de distintes formacions, pues, va dient-li ell què és el que li pareix i pues, bueno, veuen que tot va per bon camí. I curiosament, de la negociació és Carmen Calvo i entra Iván Redondo. I clar, Carmen Calvo és una ministra, però Iván Redondo, qui és Iván Redondo? Pues Iván Redondo és un llicenciat en Humanitats i Comunicació, però se dedica al màrqueting. És dir, Iván Redondo és una persona que es comença en l'empresa privada, dona bons resultats a les empreses privades per les estratègies que seguís, però entra de la mà, curiosament, en el 2007 de Xavier García Albiol. Este és
el PP, no?
Un dirigent del Partit Popular,
el català.
I li dissenya una estratègia, estem parlant d'Iván Redondo, que acaba donant-li l'alcaldia de Badalona a Xavier García Albiol. És dir, una bona estratègia d'este home, agarra-ho i fa una bona estratègia de mercat. Una persona que la seva feina la fa ben feta. I ara anem a Pablo Gentili. Pues bueno, Pablo Gentili, que és, recordem, el que assessora a la formació morada, és un argentí assentat en Brasil, doctorat en educació i investigador de polítiques públiques. Cuidao, una persona que on s'ha manejat ha sigut en unes altes esferes perquè va ser l'assessor del president brasileny Luis Ignacio Lula da Silva i Dilma Rousseff. Va assessorar a estos dos presidents. I encara continua recolzant la lluita de Lula da Silva.
Hi ha un titular que fica Pablo Gentili, el pijo argentino que donó a Pablo Iglesias. El Mundo en juliol.
Sí. Perquè, claro, n'hi ha voltes que cal també que la gent sàpia que els polítics gasten coats, gent de màrqueting, és dir, que són persones que estan també un poc influïdes per lo que els diuen, que al final si els agarrarem i el discurs fora més pur de dins d'ells, pues a lo millor ens trobaríem uns altres persones. A vegades millors i tot. respecte a l'acord del PSOE Podem, pues les opinions que hi han és que pues és una resposta a la força que agarrava Vox, és dir, al tindre una entrant des del Congrés una força d'extrema dreta, pues ells decidissin fer esta unió. I pensem que, bueno, si tu penses i analitzes que van anar a eleccions perquè el PSOE pensava que no hi havia tocat, que encara no havia tocat el techo, i que Podem pensava el PSOE que, bueno, que havia tocat sol. Entonces, ahí el PSOE, que tenia la seva mà, ja no parlem del PSOE sinó de Pedro Sánchez, perquè últimament estan distinguint molt entre el que és el Partit Socialista, sobretot dins del Partit Socialista, i el que Pedro Sánchez com a dirigent d'aquest partit elegit decidís, ¿vale? S'ha de dir que vos s'hagi reforçat, perquè el PSOE ha perdut 700.000 vots, que són 3 escons, i Unides Podem ha perdut 600.000, que són 7 escons, per allò de la política, que no té res a veure la quantitat de vots en els escons. ¿Vale? Aixina que han vist que la repetició restava a l'esquerra i per tant han decidit que no, que ara anaven a unir-se. Senzill, aunque se buscarà l'abstenció de PP, Ciutadans i algun apoyo més, no ho teníem per poder governar. Per tant, com no tindríem prou escons per aprovar ni lleis ni pressupostos, decidissin que sí, que no hi ha més remei i que pacten. Així a tot, se trata d'un govern de coalició minoritari que més avant ens ensenyaran les carteres i les estructures de dins, val? Diuen que aquests executius no solen agotar legislatures, però algo sí que sabem segur, i és que no hi haurà moció de censura factible contra Sánchez en aquest congrés. És dir, fent aquest tipus de formació, alcançant aquests 168 escons en l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya, n'hi ha 169 a favors, ¿vale? 120 del PSOE, 35 d'Unides Podemos, 7 de Partit Nacionalista, 3 de Más País, 1 de Nueva Canària, 1 del BNG, 1 de PRC i un altre de Teruel Existe, en tenim 169. Si n'hi ha 13 d'Esquerra Republicana de Catalunya que s'abstenen, tenim 169 a favor i 168 és el resto. Per tant, se pot fer govern. A més, en la particularitat de que no hi haurà una moció de censura encara que no s'esgote la legislatura per a Pedro Sánchez, perquè aquestes formacions no mai farien una moció de censura com li va passar a Mariano Rajoy quan sí que va tindre a estos en front. ¿Vale? Ara, que també que podem deduir? Pues que Pablo Iglesias aconsegueix imposar les seues tesis a Sánchez, que el nou govern ja ha posat en marxa, no, encara no s'ha fet efectiu, però sí que té idea de posar una banca pública. I això és iniciativa d'Iglesias, que competirà en la banca privada, en els préstecs de diners als ciutadans. És dir, ha posat la mirada en un de Bankia, que actualment és propietari de l'Estat perquè va ser rescatada en la crisi que van patir tots, per a poder posar en marxa una banca pública. Una altra de les coses que també vol Iglesias i que ha posat damunt de la taula és una proposta en el sector energètic. El nou executiu diu que té com a fi crear una empresa pública d'energia, i que aquesta companyia tindrà com a objectiu vendre l'electricitat exclusivament renovable a peus més econòmics. Pues a lo millor tot no roïm. Segons això que ens diuen, que ens portarà la crisi i tal, pues no sé, també tindrem que veure'ls deixar actuar, no?
A veure també això com com es veu després. Una cosa és dir-ho en paper i després veure com es plasma en la realitat.
Eixa és.
I suposem això avui, tema d'actualitat, ho havien comentat, Miguel Barrachina per part dels populars, també Merche Ventura, i sí que anirem fent anàlisi també de les seues opinions.
De les reaccions d'aquest pacte.
Doncs els escoltem i t'escoltem d'aquí una estoneta. Susana Pérez, moltíssimes gràcies i fins d'aquí una estoneta.
Vinga, estarà.
Nosaltres fem una xicoteta pausa de seguida convidats a la 92.2.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica Doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas, en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Fa aproximadament una setmana va començar aquesta campanya de la grip, arriba aquesta temporada hivernal, tot i que també amb la meteorologia una miqueta canviant no ens hem adonat, no? Que estàvem arribant a la tardor i a aquesta nova climatologia. Per tal de conèixer com es presenta aquesta temporada i també aquestes recomanacions habituals de cara a aquesta campanya, tenim a l'altra banda del fil telefònic a Carola Navarro, directora mèdica d'atenció primària al Departament de La Plana. Carola, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Doncs un plaer tornar a parlar en aquest cas per a donar informació a la ciutadania. Suposem que molta gent ja ho sap, no? Perquè va en la línia d'anys anteriors, però com es presenta aquesta campanya de la grip?
Pues mira, transmitir un poquet tots els resultats de la campanya anterior, que va ser una campanya que no va afectar a tanta gent. O sea, la gent se va vacunar un poc més, però la grip l'any passat no va ser tan forta com la d'anys anteriors. Així que se preveu que enguany, si la gent s'anima i es vacuna, podrien ser inclús millors tots els datos.
Comentes que la gent s'anime, perquè la gent, on hi ha algunes persones, no?, que en la grip, però en general, doncs encara li té algun recel a les vacunes.
Sí, es veu que sí, es veu que sí, però bueno, la meva missió des d'ací és intentar conscienciar un poc a la gent que realment l'única prevenció i la prevenció, sobretot, de la grip és la vacuna. O sigui, la vacuna és fa que el nostre organisme creï defenses contra el virus eixe i en el moment que el virus entra en contacte en el nostre organisme, les nostres defenses actuen i puga contrarrestar i per supost, els símptomes són menors i les complicacions que puga tindre una grip també serien molt menys.
Així que és important aquest apunt i també llegim que una de les novetats que s'incluís en guany és incloure la vacuna tetravalent. Què suposa això respecte a altres tipus de vacunes?
Sí, sí, sí. Bueno, pues ja sabem que els virus de la grip n'hi ha dos que afecten fundamentalment en aquestes campanyes, que són el A i el B. Bueno, pues tetravalent vol dir que n'hi ha quatre cepes d'aquests dos virus. Uh-huh. Això vol dir que cobrís. O sea, sempre les vacunes se fan respecte l'any anterior i respecte a lo que passa en altres hemisferis. Bueno, pues esta vacuna realment cobrís quatre tipus de virus de la grip, per dir-ho així.
Així que diguem, és una miqueta més completa, no?, que altres que puguen haver.
Sí.
I també, com comentes, es preveu mesos abans quina pot ser la tendència de les cepes, no? L'Organització Mundial de la Salut crec que va ser el mes de març i després, clar, n'hi ha un procés per a cultivar i que arribi, no?, a la gent, a la ciutadania, aquestes vacunes.
Sí, sí, així és. Sempre les campanyes i les vivències sobre la grip en els altres hemisferis fan que se preparen aquestes vacunes molt més adequades. era el que se preveu.
Sí, doncs, o sigui, aquest és el camí i una vegada ja estan les vacunes disponibles, s'han començat ara a principis del mes de novembre i estarà fins a finals de gener. No sabem si és el més adient que la gent que s'hagi de vacunar o potencialment s'hagi de vacunar és millor que ho faci ara, que esperi una miqueta més cap al final.
Sí. S'aconsella ja que vagin progressivament als centres de salut, que ja està tot preparat per a les vacunacions. Tornem a recordar els grups de risc més importants.
Sí.
La vacunació, sobretot, és per a la gent major de 65 anys i també per als xiquets. Els xiquets de més de 6 mesos ja se veuen que són la població que més afecta i més comença a afectar la grip. Així que, pues, bueno, tota la gent que tinga patologies cròniques, independentment de l'edat, s'hauria de vacunar. Patologies cardiovasculars, respiratòries, metabòliques, i sobretot els xiquets. Els xiquets comencen i després ja anem tots a una.
Uh-huh. Sí, i són
embarassades també, perdona, uh-huh. sí.
I també, doncs, algunes professions que, per les seues característiques especials, estan en contacte directe amb moltíssima gent. Bé, pugueu ser vosaltres sanitaris o també, per exemple, forces i cossos de seguretat, bombers, així que també incidir, no?
I tant. I també recordar que tota la gent que cuida gent major també s'haurien de vacunar, sobretot per això, per a protegir-los a ells i per a protegir a la gent major.
Uh-huh. Uh-huh. Aquestes, diguem, són les persones que poden anar, demanar-ho i no tenen cap problema només per a que se'ls vacune, però si una persona que, diguem, no està inclosa dins d'aquests apartats de risc, què ha de fer? No sabem si en aquest cas pot comprar-se la vacuna, anar i també se la injecten.
No, directament al centre de salut ja s'hi van, els informen, si no s'han vacunat mai ni estan dins d'aquests grups, directament la vacuna és universal, o sigui, podrien vacunar-se, uh-huh. però sempre i quan, ahí sí que els hauria de valorar el seu metge o anar a parlar amb el metge. Però bueno, això en els grups, estos més, que no estan inclosos en aquests grups uh-huh. de risc, no cal comprar-se la vacuna.
Sí, no? Que és una valoració. I Carola, sí. perquè jo crec que t'haurà arribat a tu perquè és o són coses que es comenten, no? Pues mira, jo no m'he constipat mai i justet l'any que em vacune, que em fique la d'això, constipat i gripa. Això és més llegenda urbana, n'hi ha alguna realitat?
Sí. Un poc sí que és algo que no és veritat. Realment la vacuna pot donar. Bueno, ja saben que una vacuna com a vacuna pot donar una sèrie de reaccions a nivell local, que és pues, un poquet de dolor, un poquet de... se mos posa un poc roget la zona de la injecció, però i podem tindre com unes manifestacions així lleus de lo que és un constipat. Però recordem que el constipat, la grip és un constipat en febre, en molt de malestar general, i té els mateixos símptomes, però d'una forma molt més greu. I pot tindre conseqüències per a la gent major o en grups de risc importants i complicacions importants. Per això, distingim el que és un constipat comú, que és la moquita, el malestar general, la sensació de congestió nasal, els estornuts, el mal de gola, però sense febre i sense res. La grip seria això molt més fort.
Uh-huh. I sí que també distingir, no? I en qualsevol cas, per a tampoc saturar els recursos, perquè al final molta gent, no? Un constipat igual es pot tractar de forma més casolana i una grip igual sí que necessita, no? Aquesta atenció mèdica.
I tant. És important saber que els constipats se curen en els remeis casolans de sempre, els que ens ensenyen les abueles. Molta hidratació i tractar els símptomes del dolor de cap o el malestar general en qualsevol analgèsic, si pots prendre'l. Però bueno, no té més tractament més que ells. I deixar que passen 4 o 5 dies i se resol per ella mateixa, sí.
Uh-huh. Així que la gent que això també ho tingui en compte per a no saturar, no? Les urgències o les consultes mèdiques. Uh-huh. I sí que, per últim, Carola, ho has comentat, la importància d'incidir. Crec que a la província de Castelló en rebreu o s'han rebut més de 79.000 dosis, no?, per a vacunar, però un missatge per a que la gent que està especialment, no?, en aquests grups de risc, especialment delicats, doncs que s'apropen als centres de salut i s'informen, tot i que crec que també via SMS la gent que ja s'ha vacunat també ha rebut informació puntual.
Sí, pues bueno, desde así ya transmite el mensaje de que la mejor prevención de la gripe per a tots els grups de risc y sobre todo per a la gent que pot patir o que s'ha vacunat anteriorment, la mejor prevención de la gripe es la vacunación. Y aixina, fer una crida a todo el món que no tenga por, que la vacuna es totalment inocua i que milloraran si es vacunen.
Doncs amb aquest missatge ens quedem. Esperem que la gent que encara tinga el recel, no?, a vacunar-se, sí, doncs superi aquesta por, que al final que els pel seu bé i també, sí, pel seu entorn, no?, perquè així s'evita, sí, sí, el, sí, contagi.
Sí, sí, sí. Importantíssim, sí.
Doncs, Carola Navarro, moltíssimes gràcies per aprovar-nos en aquest cas la campanya de vacunació contra la grip. Moltíssimes gràcies i parlem pronte d'altres assumptes.
Gràcies a vosaltres.
He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Más Móvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil. Y empieza a ahorrar.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a activitats d'aquesta setmana, però també del cap de setmana, que arriben des de la parròquia dels Sants Evangelistes d'ací de Villarreal. Ens referim a aquestes festes en honor a la Verge, la Virgen de l'Amor Hermoso, i per tal de conèixer què han preparat per aquests dies, especialment, suposem, intens el cap de setmana, ens acompanya el pàrroc Juan Crisóstomo. Molt bon dia.
Buenos días.
També tenim a la portaveu de la confraria de la Virgen de l'Amor Hermoso, Lola Costa. Molt bon dia, Lola.
Bon dia.
I també la directora de Càritas, als Sants Evangelistes, Mari Carmen Chesa. Bon dia, buenos dies.
Molt bon dia.
Doncs arriben ja els festejos, aquestes festes, que comencen demà. 4 dies, no, Juan, que tenen per davant.
Mañana empezamos con el estriduo de la Virgen de l'Amor Hermoso, que será jueves, viernes y sábado, y luego también tenemos este mismo sábado la vigilia. La vigilia nos acompañará la adoración nocturna española, tanto femenina como masculina. Luego la gran fiesta la haremos el domingo.
Y Lola, ¿para qué esta gran fiesta? Com a portaveu també de la conferia, que n'hi ha?
Pues de moment molta faena, molta...
Això va per davant.
Molta il·lusió, ganes de treballar i de fer coses i de que cada vegada siguin més numerosos els cofrades, uh-huh, i que puguem fer més activitats i més coses de cara a la parròquia i que se conega més per tot el poble.
Uh-huh. Quants anys porten celebrant aquestes festes?
Bueno, aquestes festes, en un poquet de història, en l'any 2002 se va encontrar la imatge d'una Mare de Déu molt estropeà, però gràcies a una urna de cristal no s'havia destruït del tot. Se va restaurar i en l'any 2012 se va traslladar a la parròquia dels evangelistes i se va nombrar com a copatrona de la... perquè estan els quatre evangelistes, és un problema veure aquí dels quatre que dedicava. Entonces, pues, s'ha ficat d'ella com a copatrona, i és ella, compartint en els altres, la que presidís l'altar major. Entonces, des del 2012 és quan se va fent alguna festa.
Sí. I quants cofrades?
Bueno, en este moment han passat de l'any anterior, que seríem una trentena, a quasi 100. Ah, no, pues, estan mal.
No, en un any sí, triplicar, no? Sí, o inclús, sí, més, sí, està molt bé.
Han fet una cosa nova, nosaltres este any, este que estem, en el mes de maig, aprofitant que és el mes de la Mare de Déu, el vestir les medalles, beneir-les i fer la festa del cofrade, i això, pues, a la gent els ha agradat. I bueno, pues, ahir hem tingut molta acceptació i és on s'han fet gent nova i seguixen, continuem.
Augmentant.
Sí, sí.
I tota aquesta tasca prèvia ha fet vostè una miqueta de història. Com es veurà reflectida el diumenge? En
pues
quina celebració?
El diumenge se veurà reflectida en que se farà una missa solemne on esperem que tinguem amb un to assistència, i després farem una provesó per el barri i anirem també demanant les més coses a la gent del barri, com allò de que fiquen cobertors, que si en este poble sempre s'ha gastat. Uh-huh. L'any passat no se va poder fer la provesó perquè va diluviar, no era que ploguera, és que era un diluvi que va caure. Però en l'any anterior, quan se va fer la provesó, pues vaig tirar en falta que no s'adornaren les cases i que posaren els cobertors tan típics d'ací del nostre poble. Uh-huh. Això ho fomentarem, ho promocionarem per anys posteriors i, bueno, més cosetes.
Uh-huh. I sí que a poc a poc
anirem agarrant un poquet més de cos.
Uh-huh. I tot això, Càritas, també, quin és el paper que té, Mari Carmen?
El paper de Càritas, en este cas, és per la vesprada del dia diumenge, el dia 17, és que coincidís en la Jornada Mundial dels Pobres. Jo voldria fer una miqueta d'història seguint una miqueta les paraules del Papa Francisco. El Papa Francisco fa 3 anys va instaurar el Dia Mundial dels Pobres en un dia com el 17 de novembre. Aquest any, el 2019, ho fa amb el lema «L'esperança de los pobres nunca se frustrarà». Per aquest motiu, que diu el Papa Francisco, la nostra parròquia de Santos Evangelistes, igual que l'any passat, farà junt en els nostres joves, que es diuen GEA, Joves en Acció, Jóvenes en Acció, en els Carmelites de Vila-real, farem un compartir en els més necessitats i més pobres de que nosaltres estem d'alguna manera ajudant ja, que són 43 famílies, però que està obert a totes les persones que vulguin vindre a compartir. Serà en els Carmelites a partir de les 4 de la vesprada, vale? I pues farem xocolata, pastetes, jocs per xiquets, un DJ mos animarà, que fem tot això, i bueno, i passarem una vesprada tots junts.
I també comentar que en la missa solemne, en el cartell fica que com a ofrena se pot portar l'aliment que suposem també anirà a les famílies que ho puguen necessitar.
Sí. Bueno, si vol,
sí, no, claro, és que com coincidís precisament en la jornada dels pobres, que va dir el Papa, pues entonces la cofradia van decidir ja fa 3 anys que en lloc de fer una ofrena de flors a la Mare de Déu, que mos estaria més agraïda si en lloc de portar flors se portaren aliments no perecederos. I això és el que se farà també la ofrenda a la gent que vinguen a la missa, han demanat que porten aliments no perecederos. Així la cofradia també farà una xicoteta aportació.
No? Així que les flors estan molt bé, però malauradament es fan malbé, no? I aquest menjar tindrà més utilitat.
No se poden menjar.
No?
Algunes sí. Algunes sí.
Però no fan el mateix profit, no? I per això aquests aliments no peribles, què supone? Fan per a la parròquia també en aquestes festes, a part de que la cofradia vaya creciendo y también pues pueda ser más gente que se acerque a la parròquia.
És una manera de hacer participar a la gente també a estas iniciatives. Y sobre todo, también como es un domingo que vienen los niños de catequesis, ese mismo día no tendremos catequesis, los niños participarán en la ofrenda de los alimentos y luego también estarán los niños en la procesión. Lo mismo que las actividades de la tarde, está convocado todas las realidades de la parroquia, tanto niños de catequesis, grupo de jóvenes, que son los que organiza la tarde, y luego todos los demás grupos de la parroquia. Y también sobre todo la tarde es como un compartir, pero que juntamos todos los niños, tanto los que vienen a la catequesis como los que están en los proyectos de Caritas que tenemos, que son de Sambori, que son repasos para los niños que no tienen recursos económicos para pagarse una academia o unas clases extraescolares.
Así que es importante hacer comunidad, ¿no? Hacer
sí, familia. Sobre todo, sí.
Aparte de eso, ¿cómo está afrontando que esta recta final da en la parroquia, la porta? Que ven, es que vos en el estado del WhatsApp es muy activo. Siempre fica muchas cosas y ahí vamos a saber de lo que fica en el estado del WhatsApp. Fauntense está la foto de la...
Bueno, de la puerta.
De la puerta, ¿cómo está?
Pues la puerta creo que como mucho en un mes ya estará puesta porque está todo...
Regalo de Navidad.
Sí, de verdad. Damos gracias a Dios. Sí, que la puerta está apagada, está hecha y la están pintando ahora. y de modo que en un mes, ya antes de Navidad, tendremos la puerta. Sí. Aparte, ya podremos descansar, ya podremos estar pensando en otras cosas que podemos pedir.
Bueno, poco a poco, detrás del 1 y 2, que si no...
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no podemos quedar en el 1, hay que ir a 2, 3, 4...
Aparte, sí. Aparte de la puerta, ¿cómo está la situación ahora estará la parroquia? Por ejemplo, Mari Carmen, también por lo que respecta a
Caritas. Sí. Yo no me parlo de Caritas, que es lo que me sé.
Pues ya está, cadascú parla de lo seu. Vengo a hablar de mi libro.
Vaig a dir una coseta per Carmelites, sí. Que nosaltres fem lo del diumenge per la vesprada en Carmelites per l'espai. La nostra parròquia és xicoteta, no és molt gran i no té l'espai suficient per tota la gent que nosaltres creiem que pugui vindre. Entonces ho fem en Carmelites perquè tenen bàsquet allí, tenen tal, podem arreglar-ho millor, podem fer xocolata i taules més grans perquè la gent compartisca, i per això donem les gràcies a Carmelites perquè l'any passat ja ens van deixar totes les seues instal·lacions i aquest any també, això en principi. I després Càritas, com està? En la parròquia? Pues en la parròquia nosaltres estem atenent a 43 famílies. 43 famílies és molta gent, perquè n'hi ha molt d'espanyol, però n'hi ha també d'estrangers que tenen moltes criatures. Entonces, pues, són a munt de persones. I després els ajudem en tot el que podem. Lola, per exemple, dona classes d'espanyol per a les dones adultes. Tenim un professor d'institut i unes quantes persones, 5 o 6, que l'ajuden a donar classe als xicotells des de primer de primària fins al final de l'ESO. Això és un repàs que fem 2 dies de la setmana, 2 dies de l'espanyol, i a més d'això també fem per el matí el dia dimecres costura bàsica per moltes persones, i vosaltres també podríem anar perquè no sabem ficar una cremallera o no sabem cosir un botó o alguna cosa
d'aixes.
I això és el que d'alguna manera també estem fent en Càritas totes les setmanes. No? I també voldria agrair a tots aquests voluntaris que fan tota aquesta tasca a unes altres persones que aixes no se veuen tant, que són les persones que acompanyen i van a visitar els malalts o a persones en soledat. Els van a visitar als domicilis, però si estan a l'hospital, a l'hospital, okay. I si estan en una residència, a la residència. I això, les persones que estan a soles o que estan malaltetes, ho agraeixen moltíssim, i aquestes persones se dediquen a això precisament.
Doncs és així també aquest reconeixement.
Sí.
Lola, vostè ha vingut també com a portaveu de la confraria, però no sé si també com a usuària de, per així dir-ho, no? O feligresa de la parròquia, com la veu?
Sí, bueno, jo també vaig començar farà 3 anys, vaig començar en Càritas, a veure si se necessitava alguna ajuda, però no sabia jo tota l'ajuda que feia falta, no? I la que continua fent encara. Entonces, pues, a través d'ahí és on vaig a començar en Càritas. Continue, per supost, ara m'ha fet pluriemplea i a part de col·laborar, donar les classes...
Polivalente,
sí. Treballava menys quan estava en actiu, crec.
Jo també. Treballava menys.
Entonces, pues això, a part de donar les classes de castellà, sí. Després tenim l'acollida en dimarts i en dijous, i estiga al carrer un poc de la roba que ens proporcionen, d'organitzar-la i de tornar-la a redistribuir a les persones, i bueno, pues, no se para. Fa falta molta ajuda.
Per sort o per desgràcia, molta activitat, no? a la parròquia.
No, per sort.
No, per desgràcia, sí. Perquè n'hi ha gent que ho necessita, no? Malauradament, claro, està aquesta part.
Sí que és,
no?
Cert, però nosaltres estem ahí i a més... feliços i contents, vull dir que és veritat que treballem més que quan estem en actiu, jo no treballava menys, però bueno,
però
no ho feia de la mateixa manera.
Clar, era diferent,
sí.
Intensitat,
era diferent,
no?
Era diferent, sí.
Així que ja, per últim, ens agradaria que convidareu, bé, dilluns no ho hem comentat, però està la missa per la gent que ja,
sí,
no ens acompanya.
Sí, els cofrades,
no?
Difunts. Sí, serà ahir és el final de les...
La cloenda, no?, dels actes.
Exactament, sí.
Però... que convideu a la gent a que es puga passar qualsevol dels dies, no? Suposant que especialment diumenge, que és el plat fort, d'aquestes festes per la parròquia dels evangelistes.
Sí, bueno, el triduo és antes de la missa, sí. A les 6:30.
El triduo és a les 6:30. La missa és a les 7. El sábado, que es, que serà el triduo, luego la vigília, és a les 10 de la noche, de 10 hasta las 12. Y el domingo, pues diciendo los horarios, la missa serà a les 11. Y después de la misa haremos la procesión. Y la actividad de la tarde de Carmelitas, gesto con los pobres, es a las 4, de 4 a 6 de la tarde. Esos son los horarios que vamos a tener. Y luego el lunes haremos la misa para todos los difuntos de la cofradía. Sí.
Bueno, esperemos que la gente pueda ir, que se sigan sumando más cofrades.
Que nos acompañen, estaremos encantados de recibirles.
Ya que n'hi ha tanta feina darrere, no? Al mes que es veig recolzada quan la gent és al carrer, en la processó que ompliga l'església.
Que mos veig que m'apoyats en tot el que intentem fer.
Doncs esperem que siga molt bé, que dins de les responsabilitats també vostès puguin gaudir d'aquestes festes, i parlem pronte segur de més iniciatives, perquè els evangelistes són una parròquia molt activa. Moltes gràcies als tres.
Es puc acabar en unes paraules del Papa?
Ah, clar, sí.
Vale. És que m'agraden molt.
Ah, pues, Mari Carmen, tot teu, el micro.
Sí, m'agradaria acabar en unes paraules del Papa Francisco, que diuen: en este año de la misericordia, mi deseo es que el pueblo cristiano reflexione sobre las obras de misericordia, corporales y espirituales. Será un modo de despertar nuestras conciencias delante de los pobres.
Més assumptes a la 92.2.
Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Una altra volta en una persona a la que ens agrada molt tindre-la sempre en este estudi, Miguel Barrachina, diputat en les Corts Valencianes i president del Partit Popular de Castelló. Bon dia.
Encantat, bon dia, un plaer, Susana.
Bueno, pues com ahir al migdia, aixina de bote pronto i a saltar tots quasi d'improvist, resulta que un pacte que van tardar 4, 5, no tenim clar quants mesos, se fa efectiu. És dir, mos diuen, ja mos volem. ¿Cómo es eso, Miguel?
Bueno, yo creo que todo el mundo lo valora igual, es un engaño. Nos han tenido seis meses, un poco más de seis meses, perdiendo tiempo y dinero, pues casi 200 millones entre el coste directo y la de personas que tienen que dedicarse a eso, haciendo un paripé, ha sido un puro teatro, para al final alcanzar un acuerdo el primer día, que podían haberlo hecho ya, y habernos ahorrado medio año a todos los españoles, un montón de horas de televisión, bueno, pues radicalización de la opinión pública, se ha extremado la población, ellos han perdido 1 millón de votos, en solo seis meses ni Benlloc sería alcalde, ni la alcaldesa de Castellón sería del PSOE, ni Ximo Puig sería presidente con estos resultados, es decir, ha quemado etapas a base de engaño, ha sido todo una ficción, ha sido todo un postureo, fingir que te reúnes con asociaciones para que le pidan a Pablo Iglesias un acuerdo, era todo teatro, y se puso de manifiesto, si querían, podían, y también es verdad que hacerlo rápido puede ser conveniente, pero España es un Estado con una constitución en la que dice que esas propuestas debería hacerlas el rey, y por tanto, y lo propio es hablar también pues con el resto de partidos, no con el cuarto partido político, sino con el resto. El Partido Popular el domingo llamó para ofrecerse en lo que podemos ofrecernos, que es mano dura con los golpistas de Cataluña que están impidiendo que salga la naranja valenciana por la frontera, y en aquellas cosas que podemos estar de acuerdo, y ni respondió a la llamada, ¿no? Por tanto, tenemos un presidente, o vamos a tener un presidente tan soberbio, tan teatral, que yo creo que va a dar, desgraciadamente, jornadas tristes a nuestro país.
Respondió con un mensaje, pero dijo que en ese momento no lo podía atender. Yo supongo que es que estaba contestando a los WhatsApps que estaba mandándole Pablo Iglesias en ese momento. Pablo Iglesias le mandó un mensaje, y según dicen, y Pedro Sánchez le contestó al día siguiente con un WhatsApp. Esto es curioso porque hay que ver los movimientos que han hecho cuando antes era todo por telegrama. Pero mire, hay una cuestión que, bueno, que la gente se plantea y que me han trasladado y me han dicho que se lo pregunte a usted. Si estaban todo su partido reunido en Génova con el posible acuerdo de poder desbloquear España y posibilitar que el Partido Socialista pudiera gobernar,
¿Usted cree que Pedro Sánchez en un momento dado pensó que lo que estaba en juego era su cabeza?
Pues es posible, porque de hecho del propio discurso de Pablo Casado, bueno, y del voto de los españoles, uh-huh. donde el PSOE ha perdido en tiempo récord 1 millón de votos, uh-huh. 3 escaños solo en el Congreso, pero creo que 22 senadores en un tiempo muy cortito, uh-huh. en solo 6 meses. Y es muy probable, claro, que Pedro Sánchez viese que parte de las condiciones del resto de partidos podían ser prescindir de él, que ha demostrado que es un mal actor.
Esto ha sido
fingiendo todos estos meses.
Me lo han hecho llegar por la precipitación del acuerdo. Es decir, si no se han puesto antes de acuerdo y ahora de golpe sí se ponen de acuerdo, porque en la entrada de la sede de Génova, cada político que salía, la cara, o sea, visualmente era de asombro. Mm-hmm.
Sí.
Nadie esperaba.
Bueno, pues porque ha sido toda una farsa. Es decir, 6 meses haciendo teatro uh-huh. a costa del bolsillo de los españoles. 6 meses completos. Teatralizando y faltando la verdad. Es decir, no querían llegar a un acuerdo porque a Sánchez no le convenía. Sánchez pensaba, y por eso convoca elecciones, desentierra a Franco y monta todo este lío, que él podría estar cerca de la mayoría absoluta. Que iba a dar un gran salto electoral. Las encuestas así lo decían en algún caso. Y por eso él vuelve a repetir este partido para jugarlo tantas veces como a él le conviniese, pero claro, le ha visto las orejas al lobo. 1 millón menos de españoles ha votado PSOE, con lo cual ha dicho, ya hasta aquí hemos llegado, esto no lo vuelvo a repetir. Y ahora lo llamativo es que no solo desconcierta la opinión pública, es que llevamos 2 días contando hoy de que los 8 millones de españoles que tienen ahorros en bolsa, en acciones, pues están viendo perder parte de su patrimonio, que los extranjeros ya nos prestan más caro, la prima de riesgo está creciendo y que naturalmente pues van a salir recursos porque nunca habíamos, entre comillas, disfrutado de un comunista como vicepresidente del gobierno y, por tanto, aquellas personas que tienen una o más viviendas legítimamente porque se lo han ganado con su esfuerzo, o aquellos que tienen cuentas corrientes o pues deben estar preocupados porque, bueno, y de hecho se han desplomado todas las acciones de todos los bancos en España porque, bueno, pues son enemigos de eso que llaman capitalismo, de la economía libre, de la libertad de mercado, y por tanto ahora vamos a estar expectantes, pero desde luego la forma de plantearlo, negándose a hablar con los principales partidos con los que hemos crecido en votos, negándose al procedimiento normal, arbitral, que tiene Felipe VI, el de la monarquía, precipitando unos acontecimientos, dando la espalda y además negando todo lo que has hecho durante medio año, pues yo creo que el comienzo no puede ser más triste.
Otra de las teorías era que lo que usted ha dicho hace un momento era que después de los 700.000 votos que ha perdido el Partido Socialista, solo ha perdido 3 escaños, porque esto de la política es así, 600.000 ha perdido Unidas Podemos,
sí.
Como ya veían que les estaba restando, sí que ya no tuvieron más remedio que pactar. Esta es la otra teoría. Y de esa forma desbloquear el país. ¿Con qué teoría nos quedamos? ¿Con la teoría de que son ellos los que han desbloqueado el país? ¿O con la teoría de que el Partido Popular estaba dispuesto a desbloquear el país, pero Pedro Sánchez tuvo temor a perder su puesto?
Bueno, hay una cosa que es una evidencia. Yo he dicho 1 millón, efectivamente, 1.300.000 entre Podemos y el PSOE han perdido, con lo cual es verdad que han visto que había un hartazgo gigante en la opinión pública, que se ha sentido estafada por Sánchez hasta el domingo y les hizo perder 1.300.000 y hoy mucho más, porque se han dado cuenta de que 6 meses con comités de negociadores, tal, ha sido un puro paripé a costa de no seguir llevando a cabo las reformas y de que España se vaya parando. España se está parando. La creación de empleo es 10 veces menor hoy que con Mariano Rajoy. Por tanto, la gente se sentía y se siente hoy estafada. Y es verdad que el gobierno en funciones estaba urgido a tomar alguna decisión y cerrar esa sangría de votos. Ahora lo que estaremos expectantes es de los anuncios y de cuál es el compromiso al que han llegado. Y tiene toda la pinta. Si cumplen una mínima parte del programa electoral que llevaba Podemos, por ejemplo, que los españoles tienen motivos para estar muy preocupados. Porque la subida la subida de impuestos va a ser un auténtico infierno fiscal, que se compensará en aquellas comunidades autónomas como Andalucía o Madrid o Murcia, donde el Partido Popular suprime impuestos como el de las herencias, pero donde desgraciadamente haya una superposición de gobiernos socialistas, como aquí en Villarreal, pues veremos cómo se sube el IBI, cómo el gobierno valenciano sigue subiendo tramos del IRPF y el de España convierte eso, pues el país en un auténtico infierno fiscal.
Cuando he empezado a hablar de la ejecutiva que empezó con la negociación, mire, en la negociación por parte del Partido Socialista salió Carmen Calvo y entró Iván Redondo. Iván Redondo es una persona muy diestra en marketing y comunicación. ¿Usted cree que ha tenido algo que ver el hecho de que esta persona intervenga?
Bueno, Sánchez jamás se ha movido por los intereses de los españoles. Él se ha movido siempre demoscópicamente por el interés electoral. Cuando convoca elecciones es porque cree que va a sacar mejor resultado, aunque sepa que eso le cuesta mucho dinero a los españoles y muchos meses de parálisis. Y por tanto, él se mueve a golpe de encuesta. Si él cree que gana un solo escaño, despertando al franquismo sociológico que estaba muerto y enterrado desde hace 40 años, él lo desentierra. No tiene ningún inconveniente en que la opinión, en que el centro político haya desaparecido, en este caso Ciudadanos, y el centro derecha se haya extremado. Es más, él disfruta viendo que hay una opinión pública extrema, porque eso motiva a los suyos, y además él dice, como afirmó Ábalos, hemos frenado a la ultraderecha. La ultraderecha creada por ellos, animada por ellos, dedicados a derribar cruces, a cambiar calles, a desenterrar muertos, creada por el Partido Socialista y que ahora se jactan de haber frenado cuando es evidente que han multiplicado al menos por dos sus medidas. Y van a seguir. Es decir, demoscópicamente, Sánchez cree que le interesa que en España haya una extrema derecha importante, porque así él gobernará siempre. Y todos los discursos de Sánchez, de Ábalos, etcétera, todos son propaganda siempre para Vox. Pero no hoy, desde el primer día que era presidente del gobierno. Yo lo recuerdo, sus respuestas parlamentarias, que solo duraban 2 minutos y medio, en todos los miércoles había alguna referencia publicitaria a la extrema derecha. Y por tanto él seguía por eso, es decir, a él cree que le conviene y va a seguir haciéndolo.
Bueno, pues ahora tenemos el pacto. Y con el pacto, 168 suman. Posiblemente estos 168 suman. Y en estos 168 que suman, y con 13 que se abstienen, posiblemente, pues tendremos gobierno, un gobierno simple.
Bien, sí, vamos, y además tienen derecho, tienen todo el derecho del mundo a gobernar. Podían haberlo hecho de manera más elegante y menos humillante, ya no solo para la monarquía y para el resto de partidos que sí hemos subido en votos, bueno, y sobre todo no haberse desmentido a sí mismos, porque han hecho justo lo contrario de lo que venían prometiendo. No iba a dormir tranquilo Sánchez con Podemos en el gobierno, pues parece que lo va a tener de vicepresidente, y obviamente quienes no van a dormir tranquilos van a ser los españoles cuando se conozca la literalidad del acuerdo. Los 10 puntos programáticos pues son en fin, pues como los 10 mandamientos, son 10 cosas bonitas, de habrá diálogo, nos vamos a llevar bien, vamos a apostar por la dependencia, cosas en las que todo el mundo está de acuerdo.
Sí, pero Sánchez,
ahora hace
sí.
falta las medidas concretas.
Sánchez con este gobierno se asegura que no habrá ninguna moción de censura. Es cierto. Es decir, él normalmente dice que este tipo de gobiernos no suelen agotar la legislatura, pero al menos una moción de censura él se lo asegura. Es decir, hay que admitir que Pedro Sánchez se ha asegurado la presidencia del gobierno.
Bueno, y a mí me parece bien que gobierne quien gane, y de hecho aunque haya perdido 700.000 y 1.300.000 entre los dos, ellos tienen derecho a gobernar y el resto de partidos a hacer una legítima oposición. Yo lo que confío y lo que deseo, francamente, es que sus medidas estén atemperadas. Uh-huh. Felizmente tenemos un vigilante europeo que los abusos que lleva a cabo la izquierda, que siempre arruinan los países, empezando por el gasto, por el derroche del gasto público, como está haciendo con los 116 asesores suyos, Ximo Puig, en la Comunidad Valenciana, siempre desbordan el gasto, suben impuestos y asfixian a la iniciativa privada, que acaba por desplomarse y acaban por reducirse las prestaciones sociales que con los impuestos de autónomos, empresarios y trabajadores pagan. Por tanto, lo deseable es que sus medidas vengan con la corrección y con la moderación necesaria, porque jamás España había tenido un gobierno tan extremado en la izquierda, y todos sabemos cuando la izquierda actúa sin límites las situaciones políticas a las que nos llevan. 3.700.000 españoles fueron despedidos y 50.000 vecinos de la provincia de Castellón perdieron su empleo en la última legislatura socialista de Rodríguez Zapatero, ¿no? Por tanto, confío en que sean capaces de escarmentar en cabeza ajena y sus medidas sean más prudentes que las últimas.
Una de las medidas que tiene Pablo Iglesias, porque él sí tiene claro que va a gobernar y va a imponer sus medidas, es pues poner una banca privada, y ya tiene el ojo puesto en Bankia. Es decir, Bankia estuvo rescatada en los tiempos de crisis y quiere crear una banca privada que le haga préstamos a la ciudadanía y que haga competencia a la banca.
Sí, una banca pública, sí, efectivamente.
Que haga competencia a la banca privada.
Bueno, pues son modelos fracasados en todo el mundo. Es decir, que sea un funcionario quien te atienda en un banco no le aporta valor ni claridad al procedimiento. De hecho, hoy Bankia vale un 10% menos que el domingo. Es decir, aquellos que tengan tanto sus ahorros en Bankia, como es mi caso, yo los tenía en la caja de Segorbe, que fue absorbida, como aquellos que son accionistas de Bankia, pues saben que hoy ya vale un 10% menos, solo porque se intuye, como tú bien cuentas, Susana, que cabe la posibilidad de que se transforme en un banco de funcionarios. Y por tanto, ese banco ya en dos días vale un 10% menos. Y si se perpetra este proceso de ir haciendo públicas las actuaciones, pues bueno, ese es el modelo que desgraciadamente hemos visto que se ha recorrido en Venezuela y tantos otros lugares, donde es verdad que consiguen que desaparezca la iniciativa privada y el pueblo se convierte en miserable.
Y otra de las iniciativas que ellos tienen es hacer una empresa pública de energía.
Sí, bueno, ellos es que desconfían de la iniciativa individual y de la empresa privada, y de hecho no creen en la empresa privada, pero es la única fuente de creación de riqueza permanente. Es que cada cual quiera prosperar legítimamente y que cuanto más trabajes, pues más dinero ganes, y que cuanto mejor lo hagas, pues también más ganes. Y cuanto más ganas tú, más ganan todos los vecinos, porque una parte de tus salario tributa, son impuestos. Con lo cual eso es como funciona todo el mundo. Ahora, es verdad que Podemos, que además se fraguó asesorando al gobierno, a Venezuela y al gobierno socialista de allí, pues tiene esas ideas. Pero bueno, la gente lo sabía y aún así les han votado. Donde esas ideas se aplican, el país se arruina. Cuanta con menor moderación lo hacen, pues se arruina antes. Entonces yo creo que el PSOE es capaz de arruinar países y lo ha demostrado en España en dos ocasiones solo, pero con ayuda lo hará antes, y nosotros, nuestra obligación es estar velando por frenar ese tipo de iniciativas que oprimen la libertad creativa privada y que empobrecen a los españoles.
Otra de las imágenes muy comentadas fue el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Sí, bueno, es que son, yo es que los he visto en el Congreso, son actores.
Sí.
De hecho, Pablo Iglesias, su máster, el máster que hizo, se llamaba, no era un máster sobre gestión pública, que es lo habitual, si te gusta esto, e hizo un máster que era La vida a través del cine, un año. Entonces él es actor, y entonces pues ellos actúan. Y teatralizan todo lo que hacen.
Todos los escenarios.
Entonces,
los...
Exacto. Entonces ellos lo dominan y lo hacen bien, porque mira, van a gobernar este país. No se conoce ninguna medida que haya aprobado Sánchez en estos meses favorable al empleo, que es el primer problema de los vecinos de Villarreal o de Castellón, y sin embargo va a ser presidente. Por tanto, le funciona esa teatralización de la vida pública en el corto plazo. Uh-huh. Que la gente cuando se queda sin empleo, ya el teatro ya no te sirve. Uh-huh. Te entretiene, pero mientras tienes algo que comer. Y lo cierto es que las reformas que hizo el Partido Popular y que han creado 3 millones de empleos se agotan. O las cambias y las actualizas, o se agotan y están agotadas prácticamente. Con lo cual, si las reformas que vas a hacer no es para mejorarlas, sino para introducir rigideces, para perseguir la flexibilidad o la libertad en el sector privado, pues bueno, vamos a ir hacia un futuro que desgraciadamente confío en equivocarme, pero en el que veo muchísimas más sombras que luces.
Muchas gracias, Miguel Barrachina.
Bueno, pues un placer.
Encantada de que hayas venido a visitarnos. Encantada. Y esperamos que a partir de ahora nos traigas noticias de las Cortes Valencianas que nos tienen un pelín preocupados.
Sí, pues sí, la verdad es que sí. Y lo cierto es que también las Cortes Valencianas, que fíjate, se votó hace 6 meses, la pérdida de apoyos de Ximo Puig es espectacular. 85.000 valencianos menos uh-huh. han votado al PSOE ahora que hace 6 meses, 85.000, y a Isabel Bonich 55.000 más, ¿no? Por tanto, es verdad que van quemando etapas y van consumiendo la paciencia de los vecinos a una rapidez extraordinaria, Susana.
Muchas gracias.
Un placer.
Y buenos días. Hasta pronto.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Una en 10 minuts, repàs molt ràpid. En aquest cas, degut a la premura que tenim, ens anem a quedar amb l'actualitat a Villarreal. L'associació Conquistando Escalones inaugura 2020 amb un gran esdeveniment solidari, la representació de l'obra Intocables, la versió escènica espanyola de la famosa i premiada pel·lícula francesa Untouchable de Olivier Nakache i Eric Toledano, adaptada en aquest cas al teatre per Gaby Losada i José Antonio Victoria. Després de setmanes d'exitosa representació al Teatre Reina Victòria de Madrid, la representació enceta una gira que farà parada a Villarreal gràcies a l'associació Conquistando Escalones, un fet que, segons el seu president, Abraham Guirao, no haguera estat possible sense el patrocini i recolzament de la Fundació José Soriano. El donatiu és de 20 euros i en taquilla seran 25, uns diners que es destinaran a finançar les investigacions per a topetar una cura a la malaltia muscular genètica i degenerativa distròfia muscular de cintures, UEFA, que pateixen els membres d'aquesta entitat Conquistando Escalones. La cita serà el proper 11 de gener a les 10 de la nit a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. I la Regidoria d'Economia i Caixa Rural Villarreal col·laboraran en el repartiment de les caixes dels lots nadalencs que entrega l'entitat bancària i que per primera vegada es repartiran des del Mercat Central. La iniciativa s'enmarca dins l'objectiu de l'àrea que encapçala Xus Madrigal d'incentivar les vendes i dinamitzar el recinte municipal. El repartiment dels lots de Caixa Rural començarà el dia 27 de novembre entre les persones que tinguin domiciliada la pensió en aquesta entitat bancària. S'entregaran prop de 4.700 d'aquests packs que els majors podran arreplegar com a novetat al Mercat Central de Villarreal gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament. Aquesta nova ubicació ha de ser l'aposta o és l'aposta del consistori per a potenciar el Mercat Central i donar impuls per aconseguir reavivar les vendes i atraure a diferents tipus de clients. Acompanyat dels lots, s'entregarà un regal als pensionistes així com un val patrocinat pels venedors per valor de 5 euros que es podrà canviar en compres superiors a 50 en les parades del Mercat Central i altres 5 euros, un xec que es podrà descanviar a la tenda taula de la cooperativa catòlico-agrària. D'aquesta forma, l'entitat inicia les accions prèvies a les festes nadalenques que portaran molts actes en aquestes dates. Els lots nadalencs es repartiran els dies 27, 28 i 29 de novembre, així com també del 2 al 5 de desembre al Mercat Central en horari de 9 a 2 i de 5 a 8. I també la Fundació Caixa Rural continua amb les visites guiades a l'exposició 100 anys en la memòria, que fa un repàs pel segle de vida de Caixa Rural i la cooperativa. Aquesta vesprada hi ha una nova sessió d'aquesta visita guiada de la mà de Jacinto Heredia a partir de les 6 i mitja de la vesprada i els interessats poden fer la inscripció mitjançant el web www.fundaciocaixarural.org. I per últim parlem de l'Ajuntament de Vila-real, que mitjançant la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I organitza la Setmana de la Ciència, unes jornades de divulgació adreçades als alumnes de secundària amb l'objectiu de fomentar la vocació científica entre els més joves i reivindicar el paper de la dona en la ciència. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha presentat les iniciatives dissenyades des de la Càtedra d'Innovació Ceràmica, acompanyat pel director de la mateixa, Juan Carda, i el director del Col·legi Santa Maria, Juan Francisco Navarro. Des de la Càtedra d'Innovació Ceràmica s'ha dissenyat un programa de conferències a càrrec de diferents investigadors entre els dies 14 i 15 de novembre a la sala d'actes de Fundació Caixa Rural, adreçat als alumnes de quart d'ESO dels distints centres educatius de la ciutat. Carda ha destacat el nivell dels ponents, entre els quals està la vilarealenca María Jesús Docón, investigadora del Centre d'Investigacions Príncep Felip de València i experta en biotecnologia. L'historiador Juan Martínez Royo, també vilarealenc, tractarà en la seva ponència respecte a la ciència en l'antiguitat. L'investigador del Centre Superior d'Investigacions Científiques, que desenvolupa la seva tasca en el Museu Nacional de Ciències de la Natura, Juan García Guinea, parlarà respecte als meteorits, i també l'investigador del CSIC Pío Callejas Gómez farà una ponència entorn al liti. Finalment, el professor emèrit del CSIC, Jesús María Rincón López, dissertarà respecte als materials vitris. A més, ha programat altra activitat paral·lela, com la projecció el dia 14 a la plaça de la Vila de la taula del sistema periòdic en tamany gegant. I fins ací el repàs per aquesta actualitat a l'àmbit local. Una xicoteta pausa, de seguida més convidats. Anem a repassar i a conèixer els últims detalls d'aquesta Fira de Mascarell.
Radio Vila-real y el Vila-real Club de Fútbol te invitan a participar en la primera Fira Solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald's, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Ven y disfruta con tu familia y amigos del bocadillo gigante y la paella monumental. Participa en los talleres, desfiles, música y la gran tómbola solidaria y llévate tu regalo seguro. Primera Fira Solidaria a beneficio de la Casa Ronald McDonald, los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Estadio de la Cerámica. Entrada gratuita. Te esperamos.
En Lidl nos gustan mucho las ofertas. Desde hoy, jamoncitos de pollo 800 gramos por 3,09 y patata 5 kilos por 3,29. No te lo pierdas. Acércate a tu tienda Lidl y descubre muchas ofertas más. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Ofertas válidas en nuestras tiendas de la provincia de Valencia y Castellón.
Los días 19 y 20 de noviembre, las pymes de la comunidad tienen una cita con la cuarta edición del Congreso Go Global en Feria Valencia. Impulso y asesoramiento de la mano de las Cámaras de Comercio de la Comunidad, IBACE Internacional e ICEX España. Conferencias y reuniones con más de 30 compradores internacionales. Accede a la web www.goglobal.com y da el paso definitivo hacia la internacionalización.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Vila-real, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Un una de 100 minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i ja vam emplaçar el següent convidat a que tornara quan l'esdeveniment del que ens ve a parlar estiguera més a prop del calendari. Tenint en compte que igual ja d'ací un parell de dies no té molta vida personal perquè estarà ficat també en l'organització d'aquesta fira de Mascarell, rebem el regidor d'aquesta ciutat emmurellada, Guillermo Latorre. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs ja està ahí damunt, no?
Ja ho tenim així.
Ja està ahí. Avui comença el muntatge, o començava?
Sí, han començat, ahir van començar a decorar ja el poble. Avui estan acabant de decorar el poble, matí vesprà, per fora i per dins. I ja demà comencen el muntatge de restauració en les dues places, plaça Major i la plaça del multifuncional. I a partir de dijous de vesprada i divendres de matí, sobretot, ja començaran a fer les parades d'artesanies.
I sí que apurant, no?
Sí, sí,
com
sí.
Sempre.
Anem correguent.
En quant a les obres, perquè en algun mitjà havia i sí que si n'hi hauria una part de Mascarell alçat, no estaria alçat. Finalment, com queda la cosa?
Bé.
Com es copetarà Mascarell la gent que vaja?
N'hi ha que explicar-li a la gent que això a lo millor no ho sap i la gent opina sense saber. Encara que l'oposició crega que o diga que el poble tenia que estar acabat per la fira medieval, no és cert. Per contrat, en l'empresa, en la constructora, per contrat deuen d'acabar la pavimentació i les obres de Mascarell en desembre. Totes les presses que els estem posant als obrers, ara, és un favor que ens estan fent perquè la fira medieval se celebre, en tota tranquil·litat. És a dir, s'estan complint els plaços. Que vulguem posar pressió a l'oposició perquè no se celebre la fira i que hi haguem problemes, no hi ha cap problema. Tot el carrer estarà pavimentat, tots els carrers, menys exceptuant el que està pegat a la mura, només entrar, que se cimentarà perquè siga segur el pas, però se començarà a adoquinar a partir del dilluns. Tindrem el pou restaurat, tindrem adequat tota Mascarell menys un carrer i els extramurs també estaran adequats, els jardins, tot estarà en funcionament.
I sí que a excepció d'aquest carrer, que serà transitable, però no estarà amb la mateixa imatge que la resta, tot amanit.
Tots.
I sí que tampoc n'hi haurà impediment per al muntatge normal, no?, d'aquesta fira.
No cap. Començaran demà, l'empresa Cultisme comença a portar ja els primers ferians a la restauració de les dues places del poble, tant la del multifuncional com la de la plaça Major. Ahir i avui ja hem començat a decorar el poble, i que ja es pot veure, i demà ja començaran els ferians i divendres de matí ja començaran a muntar-se totes.
Així que també ha aclarit aquest aspecte, no? Perquè algú diria, pues a veure si anem allí i n'hi ha vinga les tanques i no podem passar.
No hi haurà cap problema. Quan el divendres a les 5 de la vesprada comencen les activitats i s'apropen a Mascarell, veuran com si no hagués hagut ninguna obra, perquè no hi haurà ni containers, ni hi haurà obrers, ni hi haurà grues, no hi haurà res.
No hi haurà res que faci pensar que no estàs en l'època medieval, no? Quan va vindre vostè encara no estava la programació ultimada, ara ja està, és això de ja. La lletra molt menudeta, perquè n'hi ha tanta cosa que no cabia, clar, no vas a fer un totxo llibre que la gent no puga portar. Però és això, quantes activitats ha fet, comptes vostè, de quants?
Superem el centenar, me pense que ho vaig estar comptant i encara que alguna activitat es repetís, però crec que estem al voltant de les 114-115 activitats durant 3 dies i la veritat és que ha hagut un augment considerable, calculem que un 20% respecte a l'any passat d'activitats, que és bastant, més de 7 ferians nous que s'han apuntat de la resta d'Espanya, que han cridat a Cultisme i els venia bé vindre així, i a la fi la fira serà més gran, en més parells i en més activitats.
D'on arriba aquestes parades, aquests venedors?
Tenim parades de Galícia, tenim de restauració, Galícia, tenim també del País Basc, venen de Bilbao, tenim parades d'Extremadura, alguns ferians que ens venen d'Andalusia també. Me pense que de pràcticament tota Espanya peninsular en venen de pràcticament totes les comunitats autònomes.
Suposem que una satisfacció, no? Que, bueno, ja 13 anys, suposo que la gent això ja ho sap, no? La gent del sector.
És una fira confirmada, és una fira que saben que és especial i és diferent, perquè a la província de Castelló que se done les condicions de Mascarell d'una ciutat murallada no se donen cap puesto, i és un reclam pels ferians, saben que això té molt d'empaque per ells també com a empresa, i en seguida Vicente, el gerent de Cultisme, ens va dir que aquest any, com li hem donat l'impuls de la pavimentació, la restauració del pou i que s'està apostant fort per una imatge de la nova fira Mascarell, han rebut més crides i inclús han tingut que dir que no cabia més perquè mascarell és el que és, no dona més.
Fiquen vostès algun tipus de condicionant de cara, pues mira, el que vinga a vendre aquests productes pues, no quadra, no, dins de la dinàmica de la fira?
Per lo que jo vaig, quan jo vaig començar en la regidoria aquesta de mascarell, vaig estar informant-me de com funcionava i nosaltres com a nules tenim que apostar en força per el comerç local. Al comerç local no els cobrem ninguna tassa per muntar en mascarell i donem tota la viabilitat que es puga. Sempre tenen prioritat els ferians que siguen de nules, tant de restauració com de paraes. I la resta de poble que no s'ha obligat de poble és Cultisme, l'empresa organitzadora, qui lloga als diferents ferians. Els ferians se posen en contacte amb Cultisme, ells organitzen tots els carrers en un mapa, aprofiten tots els espais que tenen i quan tenen tot l'espai acabat comencen a dir que no poden muntar.
Així que aquesta és la tasca que es fa prèvia, no, a l'organització. També ens va comentar vostè quan va vindre que s'anava a ficar molta cura en aquesta recreació a extramurs, no, diguem-ne, la part de fora, i que doncs sempre acull moltíssima gent, no, que sobretot els més menuts, no? Per a què negar-ho, no? Que sempre tenen molta curiositat per veure això dels cavallers i els cavalls.
La justa és una preciositat, probablement dins de la programació de la Fira Medieval siga el més llamatiu, perquè sempre un espectacle amb cavalls i soldats sempre llama molt l'atenció, però jo com a espectador durant tots aquests anys, que han anat a les 12 edicions darreres, sempre me faltava com a ara historiador donar-li un punt, una vessant històrica pròpia de Nules. Algo que sempre ha fallat. Així, en la recreació històrica que teníem en la Fira Medieval, sempre venia Jaume I, per supost. També venia Blasco d'Aragó, que Blasco d'Aragó ja ha sigut, no diria personatge secundari, quasi terciari per la població de Nules, no per la Reconquesta, però sí per a Nules. I crec que faltava els nostres cavallers. I per una banda estava Montcada, que l'hem deixat aquest any un poc de gaidó, però ens hem centrat fonamentalment en el nostre primer senyor feudal, que va ser Gilabert de Centelles, que va ser qui va fundar la Carta Paula, va fundar el poble, i jo creia que li teníem de donar un poc d'impuls. L'empresa Cultisme ens ha fet uns uniformes en l'escut, en el blasó de Centelles, i estan en les tres justes, apostaran per Jaume I i Naviolant, però també tindrem a Gilabert de Centelles, que és el nostre cavaller.
Doncs més enllà d'aquesta justa, que serà un dels reclams, què destacaria d'aquest centenari i pico? Vale, ve si quedes vostè en algo, no? En tot el que n'hi ha, però què destacaria?
Jo el que sí que vaig demanar a l'empresa, tenia un... M'agrada que siga d'oci, que se puga disfrutar en família, però també volia fer-li una vessana a la gent, que ja no que siguen historiadors, però sí que siguen curiosos, que vulguen saber de quina manera es vivia en aquella època, i l'ha volgut fer una visió més didàctica a la fira, que hi hagi activitats, però qui no tinga ganes d'activitats i tinga alguna cosa més de relax, que puga anar tant a l'Ajuntament com al Saló Multifuncional de Mascarell, on per exemple tindrem una xerrada dissabte de matí de l'ofici de la cetreria en l'Ajuntament de Mascarell. El mateix dissabte de vesprada tindrem la caça a l'edat mitjana mitjançant la cetreria, tots gent experts. El diumenge de vesprada tindrem un col·loqui i una exposició sobre els càtars, que sempre parlem dels templaris, però els càtars van ser fonamentals en aquella època. Tindrem una xerrada didàctica, també estarà treballant en directe, d'un luthier el diumenge, sobre els instruments de l'edat medieval. Una altra xerrada didàctica sobre les armes medievals i com eren les formacions militars d'aquella època, perquè ens creiem que hi havia grans batalles com en les pel·lícules que podem veure a Hollywood, però en aquella època eren totes caramuses, pràcticament no hi havia una gran batalla en terreno descampat. I a part tindrem els bufadors de bridre que treballaran en directe, tindrem per als més menuts com es feia el pa o com es feien les conserves i les confitures. Jo crec que a la fi, durant els tres dies, tindrem alguna cosa, alguna activitat i xerrada didàctica durant tots els dies, almenys dos per dia. I a part també m'agradaria recordar que el dissabte, aprofitant que és el Dia Mundial del Patrimoni, vam creure interessant de fer una activitat per a aquest dia, i la empresa Itinerant Tour junt amb l'empresa Cultisme faran una activitat de matí dissabte per a aquest dia, que també la repetiran el diumenge, on s'explicarà al visitant que s'apunte a l'Infoturist, podran gaudir d'una explicació de la creació de mascarell.
Així que afegir, no?, tot això per a donar-li més empaque, que ja ho ha comentat vostè, l'objectiu és que mascarell tinga més pes, no?
Que siga una joia, perquè mascarell és, ja ho vam dir, és un diamant en brut que si s'acaba de polir, mascarell no només per a Nules sinó per a la província de Castelló és un reclam turístic, és un potencial. No anem a comparar a Peníscola o Morella perquè estan en, diguem, en Champions, però mascarell, quan, si seguim en esta direcció, mascarell acabarà sent un bon reclam turístic.
Doncs és important, i per a això, no?, i per a donar-li més força aquesta fira, està el web
que ja està en marxa.
Exacte.
Amb tota la programació, els cartells històrics, no, de les edicions anteriors, que també és un pas més, no, perquè clar, si veig de fora, pues sempre és interessant mirar, no, què fan, què no fan, i ahí està internet.
Sí, a partir d'aquest any ja poden disfrutar de la direcció web, que és www.mascarellmedieval.com, on quan entren només punxen en la direcció, a la part de dalt tindran on poder descarregar-se la programació, el díptic en PDF, tant en valencià com en castellà. Per a qui no puga, no els arriba el fullet, la poden descarregar, tindran el vídeo promocional amb la veu de Jordi Ballester, i després tindran una galeria fotogràfica que s'anirà incorporant any darrere any de totes les fires, i baix a última instància tenen també un poc d'història de Mascarell perquè sàpiguen on van, i baix tindran una galeria fotogràfica dels diferents cartells. A més, també hem apostat per les xarxes socials aquest any. Tenim un compte propi d'Instagram on la gent que no pugui assistir a la Fira Medieval, doncs que entren al compte d'Instagram, que és Mascarell Medieval, i ahir podran veure vídeos en directe de la fira, qui no pugui acudir. Tindrem entrevistes, tindrem activitats, enquestes, algunes entrevistes. Jo crec que, pues bueno, si llastimosament no poden vindre a la fira, en què entren a l'Instagram podran veure vídeos en directe.
Tot, no? És obrir-se al món, no?
Sí.
Això és una finestra al món.
Exacte, és que al final és aprofitar les ferramentes que ens dona internet, i ara la gent jove que està molt posada en les xarxes socials, jo crec que era una ferramenta que hauríem de gastar, i estan, jo crec que li hem donat l'impuls definitiu tant en la pàgina web com en el compte d'Instagram. Facebook ja teníem el del compte de l'Ajuntament, no creiem necessari, però en aquestes dues ferramentes noves jo crec que arribar a apropar-se a la gent jove, jo crec que era la ferramenta que a partir d'aquest any podem començar a explotar.
I també ha vingut acompanyada de la imatge que ja ens va presentar, no? Que també s'ha renovat, no? Volia tenir ahí també aquest cuquet vostè i s'espineta.
Sí, perquè quan parlem d'alguna empresa, inclús un equip de futbol, o sempre veus un logotipus que quan veus aquest logotipus saps de què s'està parlant,
no?
És algo identificatiu. Jo crec que, de fet, les fires medievals que es fan a la província de Castelló no tenen un logotipus, no tenen, diuen la Fira Medieval de Castelló, de Onda, d'Alcora, però no tenen algo que es puga veure. Jo creia que a lo millor fent un logotipus de la Fira Mascarell, quan es veig Castellogo, diguen, ah, pues estaran parlant de la fira, i seria una altra manera de promocionar la fira, donant-li estem otorgant una identitat pròpia a la fira, o aglutina totes les fires, perquè en el logotipo repleguem la data inicial de la fira, que és 2007.
Que jo quan ho vaig veure separat, jo dic, 20 del 7, ja dic, no, que no serà 2007.
2007, a partir de... Des de 2007, i jo crec que és un logotipus atractiu, té les dos M's, pot ser, quan tu veus, és un doble joc, veus una M, però que podria ser Mascarell, però realment són dos M's, tenim la de Mascarell Medieval, com la pàgina web. Jo crec que és un logo que és molt bonic i arribarà a la gent.
Per arribar, perquè no sé ni la xifra de gent que poden esperar. Ja ho vam comentar l'altra vegada, que s'ha d'anar una miqueta de paciència tant per dins el tema de carros o cadires de roda com per arribar. Recomanació que es pugui fer? Aparcar en Nules i anar a peu, anar molt prompte, molt tard.
Des de l'Ajuntament de Nules sí que recomanaríem als veïns del poble, als veïns de Nules, que si poden, que es desplacen a peu, perquè són 5 minuts ja caminant per la senda mitjana, no tindran cap problema. I els visitants, dir-los que tenen habilitats 3 pàrquings, són bastant grans, i els que no capiguen dins del pàrquing, en tot moment hi haurà seguretat i no tindran cap problema, estarà la policia local i ajuda externa. A part d'aixòs 3 pàrquings, tenim, com sempre, s'han habilitat els camins que estan a la vora dels horts, també estaran habilitats per a fer un pàrquing improvisat.
I també als veïns, no? Ja que estan 3 dies... 4 o 5 entre muntatge i desmuntatge, també a ells se'ls facilita un aparcament, no? Tancat per a donar seguretat, clar, ja que se'ls molesta, entre cometes.
Els veïns de Mascarell són els més comprensibles. Des del primer moment ja han patit suficient des de febrer en les obres, però és que alguns dient, és que no es deuria de fer la fira perquè és molt precipitat, és que esta fira dona molta vida a la gent de Mascarell, i la pròpia gent de Mascarell la demana perquè s'integren molt en la fira, veuen que el poble està viu, altra vegada és un poble que principalment viu gent major, i quan veuen ixa manada de gent, ixa marabunda de gent, els ferians i l'alegria que es respira en la gent, a ells es dona vida, la gent major, i són els primers que s'involucren en la fira. Sí, per favor, fill, penja'm una pancarteta en el balcó, sempre els agrada, i no podíem dir que no a la fira, i d'ahir les presses en la construcció per acabar les obres, ja ha vingut tot a pressa.
Però bueno, al final tot, quants veïns, per curiositat, són a Mascarell?
No apleguem els 200, que puguem viure allí el dia a dia, a lo millor tindrem entre els 170 habitants més o menys, és cert que hi ha moltes cases que estan comprades per veïns de Nules, però que les aprofiten per anar de vacances o desconnectar un poc del poble, però sense haig, vivint el dia a dia, doncs estarem en 170.
i que no es perguen, no?
No, des de luego, i ens agradaria que creixera a futur, que s'aposte per empreses privades o persones que puguen invertir en mascarell, en restauració o fer alguna tenda, que comencen a obrir botigues, a veure si fem creixer a mascarell, no?
Idees moltes, no, pel que veiem respecte a mascarell.
Si agarrarem el programa electoral del partit de Centre Gendules, veuries que la mascarell tenia una part propi, perquè ja ho vam decidir antes de quan van començar a redactar el programa electoral, que és que, i tots ho creiem, que mascarell és algo que desafortunadament durant estos temps varen veure que estava deixada de la mà de Déu dels diferents partits que han estat governant en nules. Tenen tota la raó els veïns de mascarell en queixar-se de que han estat abandonats. S'han acomet hasta dia d'avui algunes obres puntuals, hasta la de pavimentació s'havien fet algunes obres, diguem, secundàries. La pavimentació és el rellançament definitiu, i a partir d'ací volen marcar una senda que per a qui puga vindre endarrerit, pues bueno, que s'agarre a esta senda i que comença a continuar mascarell mirant avant.
Doncs molts els projectes, però bueno, ens agradaria acabar, regidor, amb les seues paraules fent una crida que la gent acudisca. Jo crec que molts ja ho estaven esperant, no? Que ho tindran en agenda ja fa temps, però que convide a la gent a que gaudisca de mascarell. Igual no se pot veure tot el que s'ha fet, perquè en tanta gent de pel mig, igual el paviment ja això difícilment es veja, però que passen per allí.
Sobretot sí que veuran el pou que s'està acabant de restaurar avui, esta vesprada ja el tindran visible per a qui vulgui anar. El pou en la plaça Major el tindran. Jo l'únic que demanaria als visitants és que ens donen una oportunitat a esta nova fira que l'equip de govern no ho ha muntat, que ens donen una oportunitat i que vinguin a partir del divendres 15, a les 5 de la vesprada ja tindran activitats en la fira, a les 7 tindrà l'acte inaugural en les autoritats, i a partir de dissabte, diumenge, a les 10 del matí fins a les 10 de la nit tindran activitats. A destacar-ho tot, jo tal volta me quedaria en les justes, que s'han potenciat molt tant en la grada com en un efecte lumínic propi, i sobretot el diumenge a les 8 i mitja de la nit tindrem el castell piromusical de la Pirotècnia Martí, serà l'encesa de muralles, que serà, bé, acord a la música i el castell de focs artificials, jo crec que serà una bona cloenda per a la fira. Convidar a tots els veïns de Nules i Mascarella a que participen en la fira de primera mà, i a tots els visitants que mos vulguen visitar, que es queden en un bon sabor de boca i que puguen gaudir en família.
Esperem que així siga, perquè cada quart d'hora està bé mirant, n'hi ha alguna cosa a fer, a part de donar la volteta. Guillermo Latorre, regidor de Mascarell, moltes gràcies i parlem pronte.
Per supòs, moltes gràcies a tu.
Un plaer. Nosaltres fem una xicoteta pausa, de seguida amb més assumptes.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher. Ven ahora y te informaremos sobre el menú especial para Santa Catalina. Y no dejes pasar la ocasión, reserva ya tus comidas de empresa en Taberna de Milagros 2.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim una àmplia sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
En Hyundai no pensamos en el futuro. Lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología Blue Link, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Quieres ver Castellón en la tele? Sintoniza MediTV, la televisión del periódico Mediterráneo, la nueva televisión de nuestras comarcas. En el resto de televisiones, la provincia no sale. En MediTV, sí. Actualidad, entretenimiento, fiestas, deportes, cultura, toros, participación, todo de Castellón. En MediTV, la televisión de Mediterráneo, tu televisión. Sintonízala en la frecuencia 50.
Oh, no, otra vez el invierno y el frío.
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Llega el invierno. Y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua. Facilita la puesta en marcha en primavera. Y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca. Especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Villarreal.
Una 38, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar de Santa Cecília, la patrona dels músics, que també hacia la localitat tindrà un any més el seu homenatge. Per tal de conèixer què s'ha previst, ens acompanya la regidora de Cultura, Rosario Arroyo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també la regidora de Tradicions, Noelia San Blas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs aquest diumenge, diguem, és la part també institucional, on participa el consistori. Estarà a la carrera dels Juïssos, també per ahí bien mig, però bueno, tot se pot fer en organització.
Sí, perquè Villarreal és un poble que es mou molt i el diumenge és un clar exemple perquè coincideixen diferents activitats de diferents agrupacions i entitats, però nosaltres aquest dia el que celebrarem serà juntament amb les agrupacions musicals de Villarreal la festivitat de la seva patrona, de Santa Cecília, una festivitat que nosaltres no celebrem en el dia que marca Santa Cecília, perquè a nosaltres un poc ens marca la nostra fira de Santa Caterina. Aleshores, per poder-ho conjugar tot i que els dos esdeveniments tinguin la seva importància i la seva celebració com cal, nosaltres celebrarem aquest any Santa Cecília el proper diumenge 10 de novembre.
I com ho celebra Villarreal, perquè n'hi ha molts músics, molta tradició musical, no?, en diferents àmbits i estils musicals, però al final és la patrona de tots, i com se celebra?
Sí, pues l'acte en si és una festivitat un poc que comença amb una part més lúdica, la diana pels carrers de Villarreal a càrrec del grup de dolçainers i tabareters del Trull i la Unió Musical La Lira. Ells a les 8 del matí se reunixen i començaran a rodar pels nostres carrers fent música, que és un poc el motiu, no?, de la festivitat, la música i la seva patrona. A continuació, a les 10 i mitja, ens concentrarem a la plaça de la Vila, autoritats, associacions i veïns de la ciutat, per a rebre a la patrona, a Santa Cecília, que vindrà acompanyada pel Trull i per l'agrupació Estretge des de la seu Estretge. I des d'ací, des de la plaça de la Vila, tots junts marxarem cap a la Basílica de Sant Pasqual, on s'oferirà una missa en honor de la patrona. A la missa, cada any intervenen distintes agrupacions musicals i aquest any estarà la missa amenitzada amb la intervenció de la Coral Sant Jaume, sota la direcció d'Alfredo Sant, i l'orquestra de Pols i Pua, Francesc Tàrrega, sota la direcció d'Isabel Casalta. Cal destacar que aquesta missa cada any pues, és encarregada d'amenitzar-la musicalment alguna de les agrupacions musicals que tenim a la nostra ciutat, no? I que formen part d'aquest acte. En acabar, aquest any, el grup de danses L'Anguila oferirà uns balls a la plaça de Sant Pasqual, i en acabar tots junts, doncs novament cap als 13 ens dirigirem per a deixar a la patrona, a Santa Cecília, a la seu on habitualment ella està custodiada per l'agrupació Coral Estretge. Aquesta seria la part un poc més oficial, però sí que cal destacar que és un acte oficial perquè li donem una miqueta de solemnitat, però és un acte que des de les regidories de cultura i tradicions s'organitza sempre juntament amb les agrupacions musical de Villarreal. És una activitat que fem conjunta i de la que totes i tots participem i anem tots de la mà.
I uns dels que matinaran i enganxaran
pues ja no sé en quantes actuacions, regidora, perquè aquesta setmana crec que la gent de la Lira té l'auditori reservat per als seus assajos i tan bé ha anat la cosa que no hi ha dos sin tres.
Pues sí, realment tenim que agrair molt a la Unió Musical La Lira la seva professionalitat i com s'estimen el fer un espectacle per al poble i que cada any en Santa Cecília ens sorprenen. Uh-huh. Enguany és un musical, la del Rei León, i bueno, no m'imagine, sinó que jo vaig tindre la sort d'estar un ratet, escoltant un dels assaigs de del cor, que tenim que dir que també són persones voluntàries les que acudissin als assaigs i que fan la i que interpreten i seria el musical i bueno, sonava molt, molt bé. Tenim una gran sort de tindre uns grans músics i uns grans professionals. Juanjo Peláez està ahí treballant moltíssim en pro de la música i Vila-real, jo crec que tenim que sentir-nos afortunats de tot este bagatge creatiu que tenim de grans professionals en l'àmbit de, en este cas anem a dir de la música, però és que tenim de tot, tot. I això des de l'Ajuntament només que podem donar gràcies i ficar a l'abast dels professionals pues el que tenim, que són els espais. Entonces, primer vam fer aquests dos passos perquè buscàvem un altre lloc, però també vam estar valorant el que poguérem anar al Centre de Tecnificació Esportiva, però quan se tracta de sonoritzar una orquestra i cors no és igual que un espectacle concret, perquè m'imagino que ara la gent que ens està escoltant o quan han vist que s'està promocionant des de l'Ajuntament de Vila-real una actuació de Sara Vargas, va dir, bueno, i per què no ens vam anar també a fer aquest espectacle? Nosaltres també vam parlar en Enric Portalés en el seu dia, de dir que jo sabia el gran èxit que podia tindre un concert d'ells i si podien buscar un altre espai. Vam pensar en la plaça, vam pensar, però clar, la climatologia i l'auditori té les places que té. Entonces, agraïm des de l'Ajuntament de Vila-real que la Unió Musical La Lira vulgui fer un altre passe, perquè són tres i això per a ells és també molt, molt pesat, perquè l'esforç, la concentració pues és molta, ho agraïm moltíssim, i a la gent que se va quedar sense entrades que entenguen que els recursos que tenim l'Ajuntament són limitats i que encara que vulguem fer el millor pues a vegades no podem. Crec que Enric ha dit que va facilitar perquè no faci la gent cua, que ells tindran per la vesprada, tindran també, disposaran de la meitat de les invitacions.
Sí, que era una de les queixes, no entre cometes, que la gent que treballa de matí,
pues també hem trobat una altra solució, i és que ells disposaran de la meitat per tal de poder... I ahí també vull recordar que aquelles persones que per lo que siga han agarrat una entrada per al divendres i no poden anar i voldrien anar el dissabte i per la nit, pues no les costaria molt d'anar i canviar les entrades, perquè a última hora pot haver sorgit un compromís, pot haver sorgit qualsevol cosa, pues bueno, els que ens estiguen escoltant i vegin que jo ara el divendres me vendria millor el dissabte, pues bueno, pues que se ho canvien i així pues que puguem gaudir tots, perquè és un espectacle que crec que mereix la pena. També tenim que recordar que unes persones també que no podem dir de Rosana i Gisela, estas sopranos de la nostra ciutat, que també tindrem oportunitat d'escoltar el seu el diumenge de vesprada gràcies a l'agrupació Coral Estretxe, i juntament amb l'Ajuntament hem organitzat un concert i bueno, pues també per a aquelles persones que puguen anar pues més, jo crec que val la pena.
Igual no s'esgoteta, bueno, les invitacions és diferent, però és això.
No, en este cas, com és una activitat que fem junt en Estretxe, pues entonces ahí sí que se paga una entradeta.
Però bueno.
El soci és gratuït, però les persones que vulguin assistir, entonces sí, perquè nosaltres és una forma també de col·laborar en l'agrupació Coral Estretxe.
Doncs, per últim, regidores, perquè encara ens queda una convidada, ens agradaria que conviden a la gent a que acudisca a les entrades, crec que és demà de matí a l'auditori, divendres de vesprada a la Lira, sí. També ho recordarem al final, però que convidarem també a participar dels actes que han organitzat.
Sí, sobretot el que ese dia pues és el dia de la música, el que encara que ens avancem, però bueno, poden anar a escoltar, jo crec que vindré també a la celebració eucarística, escoltar la música i el cant de la coral, pues és tot un, també és un privilegi. I després el grup de danses L'Anguila, que bueno, ells no se prodiguen tant, però són sempre complidors i mantenen la tradició dels balls tradicionals nostres i també vindran a oferir-nos el seu treball.
Sí, simplement dir a tota la ciutadania que és un acte obert per a que totes i tots puguen participar. Com ha dit la regidora Rosario, és, també és una manera de nosaltres estar orgullosos del talent que tenim així a la nostra ciutat, perquè el diumenge en diferents espais tindrem l'oportunitat de gaudir de la música i serà una manera també de reconèixer el treball que així a Vila-real fem en la música, en favor de la música, i simplement agrair sobretot a totes les agrupacions musicals de Vila-real pel que faran el dia d'essa, del dia 15 i el 16, però també per tot el treball que fan la resta de l'any, perquè ells són un poc el motiu de que l'Ajuntament al final puguem seguir fent activitats i estar orgullosos de tot el que fem.
Doncs desitjant-li també, no, ja que estem en aquest espai de tradició, si parlem de música, doncs felicitats a tots els músics, no?
Exacte,
que continuï sonant.
Moltes felicitats i que el dia de Santa Cecília el gaudisquen com es mereix, no?
Doncs també els agraïm a vostès que hagin estat així, portant-nos en aquest cas la programació de Santa Cecília i a partir d'aquí, bueno, que ara se'ns encadenen els esdeveniments. Noelia San Blas, Rosario Arroyo, moltíssimes gràcies i parlem pronte.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres fem una xicoteta pausa de seguida a la darrera de les convidades de la jornada.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Enfeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia, del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de SeasonRent.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SeasonRent te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo. Visita la web seasonred.es y contacta con nosotros.
Bueno, i quan són les 2:10, avance ràpidament una notícia d'última hora. El recompte definitiu de les taules electorals de Vizcaya, en el que el PP ha posat molt d'èmfasi en aquests últims dies, s'ha detectat diversos errors quantificats en uns 200 vots. En detriment dels populars, és a dir, han comptat 200 vots menys que eixien els populars. Per tant, el Partit Nacionalista Basco ha perdut un escon, passa de 7 escons a 6, a favor del Partit Popular. Dit això, tenim així nosaltres a Merche Ventura, diputat a les Corts. Bon dia.
Buenos días, Susana.
Quasi migdia, quasi migdia, ja, hora de dinar.
Quasi hora de dinar, és de veres.
Bueno, quan ayer a les 2 del mediodía, quasi poniéndonos el plato en la mesa, te encuentras con el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
Pues congelada. Tengo que decir la palabra, me quedé congelada porque ha sido una tomadura de pelo del señor Sánchez, que ha pasado de no poder dormir por tener un gobierno con el señor Iglesias a abrazarse, les faltó darse dos besos. Me parece un poco una tomadura de pelo a los valencianos y a los españoles, y sobre todo nos ha llevado a unas elecciones que nos podíamos haber ahorrado, y esas elecciones tienen que saber todos los valencianos, de los castellonenses, que nos ha costado muchos millones de euros. Esa tomadora de pelo se llama Sánchez. Uh-huh. Y este abrazo es el abrazo del oso, porque de dejar de no poder dormir a abrazarse, creo que es risorio, por no decir otras palabras.
¿Qué ha pasado bajo tu punto de vista? ¿Por qué ahora sí y antes no?
Pues yo tengo que darle la razón al ver Rivera, que al final es la banda de Sánchez, ¿no? Uh-huh. Y el plan que dijo Rivera, que era un plan que sí que existía. Se riñen, no se ponen de acuerdo, hacen que los españoles gastemos dinero de las arcas para unas nuevas elecciones, para que después vayan a darse un abrazo con los mismos resultados, porque faltan más fuerzas políticas que se sumen a este acuerdo. Un acuerdo que no sé si llegará, esperemos que llegue, pero también tengo que decirte, Susana, que utilizar las instituciones de esta manera me parece vergonzosa. Y por otro lado, que pase o que lleve las riendas de la economía un gobierno con una vicepresidencia de Podemos y sobre uh-huh. todo de los populistas, pues es un poco alarmante, sobre todo cuando se acecha una crisis económica.
Con los mismos votantes, ¿no? Han perdido votantes, tanto claro. una formación como la otra. ¿Tú crees que ellos pensaban que si dejaban pasar más tiempo perderían más votantes, o que realmente, como dicen o piensan algunas entendidos, personas, politólogos, llámalo como quieras, realmente el que estaba corriendo peligro era Pedro Sánchez?
Yo creo que el señor Sánchez, a la hora de convocar las elecciones, uh-huh. es porque él internamente pensaba, uh-huh. un pensamiento, no sé si llamarlo irreal, uh-huh. de que iba a ganar las elecciones con una mayoría absoluta. Uh-huh. Si no, no se arriesga a convocar las nuevas elecciones para llegar al mismo abrazo que se podían haber dado antes de las elecciones. Yo creo que él, con su discurso, pensaba que las iba a ganar, y ha perdido 3 escaños. Y el señor Iglesias también, igual, con este egoísmo, ¿no?, de no querer aceptar las uh-huh. condiciones de Sánchez, que decía que había unos ministerios vacíos de contenido. Oiga, cuando hay ministerio no hay vacío de contenido, el contenido se lo tiene que dar uh-huh. usted. Era un engaño más a todos los españoles. Creía que iba a subir en escaños, también ha perdido escaños. En este sentido, a mí lo que me parece vergonzoso, porque esta es la palabra, vergonzoso, es que nos haya llevado a unas nuevas elecciones para hacer lo mismo que podía haber hecho antes del 10 de noviembre. En este sentido, creo que es hora también de que reflexionemos los españoles, uh-huh. si nos ha engañado el señor Sánchez, si nos ha engañado el señor Iglesias, y a partir de ahí, pues, que tomemos nota de cómo nos están toreando, nos están tomando el pelo a los españoles con este abrazo del oso.
Ciudadanos, cuando habla del señor Sánchez, del señor Iglesias, ¿habla de ellos como personas, o habla de ellos representando a las formaciones?
A ver, son presidentes de dos formaciones, pero uh-huh. sus conductas han sido más egoístas que otra. Sus conductas hacia llevarnos a unas nuevas elecciones han sido más egoístas que otra cosa. Es mi parecer, ¿no? Uh-huh. En este sentido, pues había dentro miembros de sus propias formaciones querían que pactaran y ellos no quisieron pactar. Uh-huh. Ahí me lleva a esa reflexión.
Uh-huh. También se barajaba la idea de que sí, que el Partido Popular y Ciudadanos hubiera llegado a abstenerse para que el Partido Socialista pudiera gobernar, pero sin Pedro Sánchez.
A ver, Ciudadanos, antes de las elecciones, tengo que decir uh-huh. que le presentó unas propuestas para uh-huh. apoyar su gobierno. Unas propuestas muy lícitas de no subir el IVA, unas propuestas de no romper España, que uh-huh. aplicara medidas para que los independentistas dejaran favorecieran la convivencia. Propuso muchas medidas, por ejemplo, no subir los impuestos a los autónomos, medidas para conciliar la vida laboral y la vida familiar. Puso muchas medidas encima de la mesa, medidas que, si Pedro Sánchez dice que es un gobierno progresista, no sé por qué tuvo el problema de no aceptarla. Con estas medidas encima de la mesa, el señor Iglesias, ahí el señor Rivera, antes de llegar a las nuevas elecciones, uh-huh. le propuso apoyarlo en su investidura. El señor Sánchez dijo no, quería ir a las nuevas elecciones.
Ciudadanos, ¿el señor Sánchez se ha puesto en contacto con Ciudadanos?
A fecha de hoy, no.
¿Y Ciudadanos qué decisión toma delante de...?
Desde Ciudadanos, la decisión que tomamos es que hay que apelar a la responsabilidad política, uh-huh. responsabilidad del Partido Socialista y del Partido Popular, para llegar a un acuerdo moderado y constitucionalista con Ciudadanos. ¿Basado en qué? Pues en pactos de Estado que lleven nuevos proyectos o que favorezca el bienestar de nuestro país, y que acabar con esta ruptura que uh-huh. estamos sufriendo y apostar por la convivencia del país. Tengo que decirte que desde Ciudadanos tendrá nuestro apoyo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, siempre que haya un acuerdo moderado y que vaya en pro a mejorar las condiciones de vida de los españoles, y vamos a seguir defendiendo y poniendo freno, aunque tengamos 10 diputados, pero también desde las Cortes Valencianas vamos a seguir poniendo freno al nacionalismo y también a la corrupción, venga de donde venga, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que han sido los dos partidos que han gobernado y han dejado muchos escándalos por el camino.
Pero como ahora lo que nos ocupa es si Pedro Sánchez será presidente o no, ¿Ciudadanos apoyará la investidura de Pedro Sánchez?
Ciudadanos, como bien he dicho, apoyará un acuerdo de responsabilidad con el Partido Socialista, con el Partido Popular, para llegar a un acuerdo moderado.
Esto quiere decir que, como se ha llegado a un acuerdo con Podemos, Ciudadanos desestima apoyar la investidura.
Veremos a ver a dónde llega este acuerdo y dónde llega este abrazo.
Posiblemente sí sea factible la investidura, porque suman los diputados y con la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña tiene suficientes como para ser investido, y además se asegura el no tener ninguna moción de censura.
Bueno, eso de asegurarse no tener ninguna moción de censura, la legislatura es muy larga y basta que presenten una propuesta que no le gusta al señor Sánchez para que le haga una moción de censura. Este seguro, sinceramente, lo pondría yo entredicho. Y por otro lado,
por las formaciones que lo van a apoyar. Por las
formaciones, claro, pensemos que hay muchas sensibilidades. Para formar un gobierno tiene que sumar con muchas fuerzas políticas, y cada una de sus fuerzas políticas tiene unas sensibilidades y le va a pedir unas propuestas, le va a pedir que se retracten en ciertos aspectos que serán las banderas de cada una de las de los partidos políticos que le van a dejar que gobierne. Por lo tanto, no es una misión tan fácil, es una misión más bien compleja, que el señor Sánchez tendrá que sacar el capote y torear con cada una de estas fuerzas políticas, y esperemos que si da algún apoyo o cede en algún aspecto, que esté dentro de la Constitución.
Merche, ¿usted sabe que en la negociación el gabinete de personas que estaban destinadas a llevar esa negociación con Unidas Podemos, dentro del gabinete había dos personas que estaban por el Partido Socialista y una que estaba por Podemos, ¿vale? Que dicen que fueron las que llegaron a hacer que los dos se sentaran y llegaran a un entendimiento. Por parte del Partido Socialista estaba, en principio, Carmen Calvo, en la primera negociación que no llegaron a buen término, y sustituida por Iván Redondo, llegaron a un entendimiento. Antes hablábamos de quién era Iván Redondo. Iván Redondo es una persona diestra en marketing. ¿Esto ha ayudado que llegaran a un entendimiento?
A ver, llegar a un entendimiento también es la predisposición de las dos partes. Los que están en medio de esa negociación son puramente los mensajeros del señor Sánchez y del señor Iglesias. Si existe una predisposición a llegar a gobierno, se llega a gobierno. Pero si ya vamos poniendo peros, que no quiero que esté el señor Iglesias.
Sí.
Vamos a poner las condiciones las ponían los presidentes. Los otros son meramente personas que trasladan el mensaje e intentan negociar. Desconozco si es el cambio de fichas el que ha llegado a acuerdo, porque no he estado en esa negociación y tampoco estamos dentro de la misma. Ciudadanos estamos ahora mismo, no nos han llamado el señor Sánchez ni el señor Iglesias, desconocemos cómo han negociado, pero sí que tengo que decir que si hay predisposición por parte de los presidentes, se llegan a acuerdo. Y parece ser que antes del 10 de noviembre no había ninguna predisposición, y la predisposición que había era para llegar a unas nuevas elecciones y gastar el dinero de todos los españoles.
Pues Merche, hemos llegado al final. Tiene que entrar mi compañero de deportes.
Muchas gracias y en breve volvemos a vernos aquí en los estudios.
Muchas gracias, Susana.
Nosaltres, com dèiem, estem ja de l'actualitat esportiva, però un xicotet a punt perquè ens havien avisat des de la Unió Musical de Lira. Ho acabem de parlar amb la regidora de Cultura de la Lira. Ha de fer una tercera representació, ja que en mitja hora li van volar les invitacions dilluns. Així que això ens contava el president de la Unió Musical de Lira, Enric Portalés, respecte a aquesta tercera representació i el repartiment d'invitacions.
Igual que l'any passat, la farem dissabte per la nit, en un cap de setmana solventat. Que el repartiment d'entrades en aquesta ocasió serà diferent, perquè el que hem fet, juntament amb la regidoria de Cultura, serà partir les entrades i la meitat es repartiran demà dijous al matí allí a les oficines de Cultura, conforme les altres, i l'altra meitat es repartirà en horari de vesprada perquè la gent que treballa de matí i tal puga també tindre l'oportunitat de vindre a Voremos i la repartirem, ojo, divendres per la vesprada a la seu de la Unió Musical, la Lira.
Doncs aquesta era la informació que també ens havien donat aquest matí des de la Unió Musical a Lira, i sí que si algú es va quedar sense entrades, no, que sàpiguen que n'hi ha una tercera opció. Demà de matí es poden anar a replegar a l'auditori, divendres de vesprada a la seu de la Unió Musical a Lira. Ara sí, temps per als esports amb Javi Mata i el seu equip. Que passen una molt bona vesprada. Fins demà. Adeu. It's good.